Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per pujar el volum de la nostra caravana i fora d'estridències gaudir d'una xerrada sobre música clàssica, Núria.
Sovint en aquest programa, de fet cada dilluns, parlem de música clàssica d'una manera desenfadada i propera, evitant els prejudicis que recauen sobre aquest tipus de música. Però com la senten els joves que s'hi dediquen? Quin és el seu sentit en ple segle XXI? Hi ha un interès en un món tan apassionant com desconegut en l'era de la digitalització? Avui en parlarem de tot plegat amb Tempus Trio, un trio de cambra fundat el 2018 per la violinista Maria Tió, el violoncel Ferran Verdolet i el pianista Ricard Rovirosa. I és que, tot i la seva breu trajectòria, Tempus Trio ja ha estat reconegut per la crítica i el públic com un dels més prometedors de la seva generació, cultivant importants èxits en diferents concursos i certàmens internacionals. Per exemple, quan es van endur el primer premi del concurs internacional de música Grand Prix Virtuoso, el 2019 a Brussel·les, o la medalla de platí del Singapore International Music Competition el 2019. Per si no n'hi hagués prou, Tempus Trio cursa un màster de música de cambra a la prestigiosa Universitat Mozarteum de Salzburg amb el professor Cibran Sierra Vázquez, violinista del Cuarteto Quiroga. Avui a la caravana parlem de clàssics amb ells, amb els Tempus Trio.
Gràcies, Núria. Fins ara. Maria Tió, Ferran Verdolet, Ricard Rovirosa. Molt bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Que la primera va fàcil. Per què vau triar cadascú de vosaltres fer camí cap a la música clàssica? Maria, per exemple, va.
Posa't
uns ulls.
Sí, perquè justament soc la més indicada per respondre la pregunta. Perquè la veritat és que no ho sé ni jo. Un dia em vaig presentar a casa i els vaig dir als meus pares que volia tocar el violí. Els meus pares no són músics, no hi ha ningú de la meva família que sigui músic. I em vaig presentar a casa i vaig dir això. I em van apuntar a l'Escola de Música de Vic. I fins ara, doncs, sempre he sabut que volia ser violinista i...
T'ho pregunto diferent, Maria. Què et va criar l'atenció de la música clàssica com per dedicar-t'hi?
Doncs la veritat és una mica l'esforç i el sacrifici que has de fer per arribar a tenir a una fita concreta que no saps mai quina és, no? És una fita molt subjectiva, però que et fa tirar endavant cada dia per voler perfeccionar més la música que estàs interpretant.
Ferran.
Bé, jo, a diferència de la Maria, sí que provinc d'una família musical, en aquest sentit. El meu pare va ser professor de flauta travessera a l'Escola de Música de Vic, també. És cantant, sorgeix de l'Escolania de Montserrat, passa pel cor de cambra del Palau, líder càmera, així ho sentia molt, el tema del cant. I en aquest sentit, jo des de petit sempre els acompanyava, amb la mare anàvem a veure la prova de so, anàvem a escoltar el concert, algun dia el concert no, perquè com que tenia gana i era petit, doncs no fèiem el concert, però fèiem la prova de so, anàvem fent. I després, sí que és això, el tema d'escoltar tanta música tan diversa, perquè a vegades cantaven amb orquestra, a vegades cantaven com un grup més reduït de cant, amb algun instrument que els acompanyava, i pel que ells m'expliquen, perquè jo no me'n recordo, diuen que des de que era molt petitonet deia que jo volia tocar aquell instrument gros. I sempre assenyalava el violoncel. I després la problemàtica que va haver-hi és que, sent d'allà a la Plana, jo anava a l'Escola de Música de Manlleu, perdó, i allà no hi havia professor ni professora de violoncel. I jo, pel que es veu, vaig ser una miqueta pesat durant un parell d'anys, fins que a l'escola va arribar l'Eulàlia Sobirà, una mega crac com a professora del violoncel, espectacular. I en aquell moment va ser com la salvació pels meus pares perquè el seu fill petit estigués una miqueta més tranquil i es pogués apuntar a violoncel.
Ricard, va, tira.
Doncs bé, a mi sí que em ve una miqueta també com el Ferran, de família, perquè el meu pare, tot i que és cirurgià cardíac, va fer la carrera de piano quan era jove i bé, doncs sempre hi ha hagut aquesta música a casa. I a l'Escolania de Montserrat vaig desitjar des de molt, molt petit anar-hi. una cosa ben curiosa, però realment em feia molta il·lusió. I a partir d'aquí, amb en Vicenç Fornés, va ser... Bueno, em va donar un amor per la música molt profund, que després l'Alberto Tenelli, doncs, a l'Escola de Música de Barcelona, i la Marília Serranyaga em van continuar a ajudar a créixer molt, 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 i després ja cap a Londres i a continuar aquesta vocació tan, tan important.
A partir d'aquí, que contesti qui vulgui, us considereu, clar, sou molt joves. Ricard, tu tens 30?
6.
6. Ferran?
30 i pico també, 37.
Jo tinc 37, Maria?
Jo 28.
Clar, sou molt joves i us dedicau a la música clàssica. Us considereu una mica una rara avis?
No, realment no, perquè crec que, o sigui, evidentment, potser socialment cada vegada és una cosa que és... És a dir, la música pop clarament té una rellevància diferent, però certament el paper de la música clàssica crec que és i continuarà sent important, perquè crea un espai de diàleg, un espai de reflexió que crec que necessitem com a societat. I bé, creiem que hi continuarà sent, en formats diferents, potser, però sí.
Ferran, sempre s'ha generat molt debat en si n'hem de dir clàssica o no, de la música clàssica. Jo vull saber això.
Clàssica en quin sentit? Perquè anem vestits amb traje?
Per exemple?
No, bueno, no deixa de ser un nom, no? Entenc jo que música pop, música rock, música folk, música clàssica... Clàssica, jo crec que la problemàtica pot arribar a venir quan en aquesta paraula clàssica li donem unes connotacions, que comencem a parlar de música sèria, que comencem a parlar de música que no pots aplaudir fins que no acabi l'obra. Enmig d'un moviment o un altre no es pot aplaudir, que... Amb altres concerts, tu estàs escoltant el concert i et pots prendre un cacaulat, una cerveseta, una aigua amb gas, i no és un problema. Amb música clàssica, no. Però jo crec que és com tot. És un concepte, és una activitat cultural, i en aquest sentit, si tu la vas a disfrutar sabent el que és, no hi ha d'haver-hi cap mena de problema. Nosaltres som joves, com bé dius tu, un moment ideal de la vida, i no ens veiem diferents als altres. Jo puc anar amb camisa, puc anar amb jersei, puc anar amb sabates, amb bambes, o no considero que som titlli de... És molt clàssic, és molt recatat. No, mira, un dia puc anar amb xandall. Per tant, en aquest aspecte, jo crec que amb la música clàssica passa una miqueta això. Hi ha uns estereotips marcats, també que nosaltres mateixos, els músics de clàssica, també a vegades hem propiciat que això sigui així.
Sí?
Penso que sí, també, perquè tal com amb altres disciplines s'innova més... Amb la clàssica, a vegades, costa més d'innovar. El procés és més lent. No està tan ben vist o no està tan acceptat de que, mira, avui així, demà xans. Uep, espera't. Ha d'haver-hi un procés per arribar-hi. Ja sigui, també, per exemple, abans la teva companya parlava de l'era de la digitalització. Uh-huh. Nosaltres, per exemple, amb la Maria i amb el Ricard, toquem amb iPads.
Com?
Amb iPads. Partitures...
Val.
Perdó, ara. M'he explicat diferent, malament, Ha fet una... Ara, ell ha obert els ulls, ara, també. No, dic, en vez de fer servir la típica partitura de paper que guixaves i que tens anotacions de tota la vida allà i que el paper ja es transforma de color groc i tal, quedem amb iPad, per una qüestió molt pràctica, també. Perquè si amb el Tempus, per exemple, anem a fer un concert, toquem tres trios... Mira, jo i la Maria, amb 10 pàgines, per dir d'una manera, ens en sortim. Però, clar, el Ricard vol dir que són 3 volums i no són 10 pàgines. Potser cada volum té 200 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Però, esclar, haver de portar una maleta a part només per les partitures és complicat. Amb l'iPad et permet anar molt més tranquil, amb un sol botonet o amb un pedal passes la pàgina, tens totes les partitures en allà, és molt més pràctic.
Va, anem a lo vostro, que deia aquell. Maria, doni com sorgeix Tempus Trio.
El nom.
El grup.
El grup sorgeix una mica culpa d'en Ferran.
Sóc culpable de tot, eh?
Exacte, sí, de tot.
En xandall, però culpable.
Doncs ell, en Ferran i el Ricard treballaven junts en un conservatori, i en Ferran em coneixia a mi d'haver tocat junts amb orquestres de per aquí a Catalunya i així. I llavors ens va voler ajuntar un Nadal del 2018. I va dir, Maria, porta el violí, que et presentaré el meu millor amic, el Ricard, i tocarem el trio elegíac de Rachmaninoff. Ala, ahir.
Pam.
I de cop i volta, doncs bueno, es va crear doncs, com una química, no?, i que encara dura fins ara.
Ara ens deia la Maria, el 2018...
Sí.
Clar, i de cop ve la pandèmia.
Sí.
Això tronca una mica els plans o no?
La veritat és que va ser quasi bé una sort, no? Perquè vam tenir temps d'assajar més junts, d'estar més junts, de saber com tocàvem els tres, com respiràvem els tres. I el 2020, diguéssim, l'octubre del 2020 vam començar a Salzburg, el màster per piano trio, a la Universitat Mozarteum, i a partir d'allà doncs, podem dir que el trio ha anat molt encaminat professionalment a fer-ho. El correcte.
Ara en parlarem de tot plegat, eh? Abans, però, deia que feu música clàssica, però em quedava curt perquè també en feu de contemporània. Com es conjuga tot això?
Per nosaltres és important, com estàvem dient, doncs establir un diàleg amb el nostre temps, no? Amb els nostres contemporanis. I pensem que dins d'aquest diàleg doncs, existeix també el sentit de la nostra raó de ser. I de fet, estem encantats perquè en la Maria i en Ferran coneixien en Marc Migó, aquest compositor català d'una projecció extraordinària que està acabant el doctorat a la Juilliard de Nova York. I ens, bueno, vam començar a establir una relació fins al punt que ens ha composat i vam encarregar una obra al To de Gemmes i, bueno, i és una obra que acabem d'estrenar, estrena mundial, a la Fundació Juan Marc de Madrid, el cap de setmana passat, fa dos, de fet, i bé, ha estat fantàstic poder establir aquest diàleg perquè pensem que com a trio és important poder continuar tocant Schubert, Beethoven, Dvořák, totes aquestes obres que són molt importants, però paral·lelament doncs, establir aquest diàleg, aquest pont amb el que estem respirant, creiem que és important.
Clar, per hiperneòfits com jo, eh? Que no domino en res la matèria, jo sempre que venen músics en aquest estudi sempre dic m'agrada molt la música, però no hi en tinc un borrall. Ara em deies Schubert, per exemple.
Sí.
I et preguntava com conjumineu aquest, o com conjugueu fer la música clàssica amb la música contemporània. Què tenen a veure Schubert i Marc Migó, per exemple?
Sovint pensem, o sigui, el diàleg, la música intenta transmetre, intenta teixir un pont entre el compositor, entre els intèrprets i la societat que la rodeja, no? I això fou cert llavors i continua sent cert avui. Per tant, aquesta essència és la mateixa. Ara bé, evidentment, els temps que doncs del segle XIX, en aquest cas, doncs han canviat completament amb els que tenim actualment, no? Però pensem fermament que això et dona sentit també el que fem, perquè el diàleg que van establir llavors doncs també el podem establir avui, no? Valgui la redundància, i és una miqueta el que intentem fer.
Parlàvem abans de certs prejudicis sobre la música clàssica, us preguntava abans què us ha empès a dedicar-vos a aquest món de la música, però això em fa preguntar també si hi ha manca de joves que apostin com a espectadors, eh?, per concerts de música clàssica.
Mira, la resposta ràpida jo crec que seria sí, literalment i ràpidament. Crec que, una miqueta amb el que comentàvem abans dels prejudicis que hi puguin haver-hi, el problema que acaben creant aquests prejudicis, com tots a la vida, és que t'aporten una part negativa. En aquest cas, la part negativa per la música clàssica és que s'encasella com en un món, amb un estereotip i amb un públic molt concret que fa que el jove sembla que no hi tingui cap cabuda. Sembla que no, jo què aniré a fer en una sala de concerts de música clàssica?
Cosa seriosa, una sí. Cosa un punt elitista.
Exactament, no? Exactament. I és totalment fals, totalment. Mira, amb la sort, amb el Ricard, estàvem treballant junts i la primera vegada me'n recordo que vaig estar allà al conservatori aquest on treballàvem, amb els alumnes, ostres, tots molt motivats, molt contents, anàvem a classes, i un dia els vaig preguntar, ostres, heu anat mai a un concert de música clàssica? Una miqueta per quedar bé, sabent que la resposta seria, clar que sí, home. Tots van dir no. No, no, no. Dic, ostres, però esteu fent música clàssica. O sigui, esteu estudiant violoncel, que vale, pots tenir sortides amb violoncel modern, però d'entrada, estudiant amb mi, anàvem més com a música clàssica, diguéssim. I sí que és veritat que amb el Ricard ho parlàvem, i després ja quan estàvem amb el Tempus ho dèiem tots tres, de que és molt com plantegis, perquè aquests nanos van venir per primera vegada a escoltar un concert de música clàssica amb orquestra, sinfònica, i van sortir i estaven bocabadats, estaven brutalment captivats pel que acabaven de viure, superemocionats, i eren, ostres, que mira això, i quines sensacions, i tal. Vale, doncs això existeix i existirà, eh? I ho pots anar a veure, i tal.
Per tant, diguem, fora de buscar culpables, eh? Però és una manera de parlar, eh?
Sí.
La culpa és d'aquest públic jove que diu no m'agrada abans d'anar-hi, com qui vol tastar els macarrons i diu no m'agraden abans de tastar-los, o és la música clàssica que ha d'ocupar nous espais, noves formes de fer per cridar el públic jove?
Jo crec que és una miqueta tot, una miqueta tot. Si ho posem tot difícil, és, doncs és difícil accedir-hi. Si procurem, entre tots, ja sigui amb repertori més clàssic o no, ja sigui amb nova composició, amb gent que dius, ah, mira, és que aquest nano va estudiar al meu col·le. Ostres, doncs mira, el vaig escoltar. Clar, jo crec que això ajuda, tot hi ajuda. Igual que com es poden fer i es fan projectes més concrets per música, doncs, per nadons o espectacles més infantils que apropen una flauta màgica de Beethoven de cop per infants. I van vestits, i van amb coreografies i coses així que fan que pel públic més amateur, més jove, diguéssim, puguin entrar-hi més fàcilment. Crec que tot hi fa, tot hi fa.
Has de ser un expert per anar a un concert de música clàssica?
Rotundament no. Mira, abans d'ahir, el diumenge, vàrem tocar el triple de Beethoven amb la Camerata Penedès, a Vilafranca, i els membres de la Camerata de Penedès tenen un petit hobby, una petita anècdota que és molt maca, que és després de cada concert, ells fan com una taula rodona. Uh-huh. Passen micro al públic i tothom qui vol pot preguntar el que vulgui.
Wow.
Des de per què sabates negres, o és que el triple de Beethoven m'ha commogut, cadascú diu el que vol. I precisament va haver una persona del públic que en vez d'una pregunta ens va donar una reflexió a tots. I ell va dir que en aquell moment havia vingut allà sabent que anava a escoltar, lògicament, però que no havia tingut res a veure el que havia escoltat amb el que ell havia escoltat a casa seva amb el CD, que ell es posava i diu, oh, que el triple
Boníssim.
De Beethoven, amb aquells grans mestres i tal. Ell va arribar, va escoltar el triple de Beethoven amb la Camerata Penedès i el Tempus Trio de solistes, i quan va acabar, en aquell moment, ell va dir, és que m'heu commogut. O sigui, m'heu donat alguna cosa que no m'imaginava en aquest moment que viuria, i que m'ha arribat molt, i que m'heu fet passar espectacularment bé, tant ja fos per energia, per la comunicació entre tots els músics, no només del Tempus, sinó també el Tempus amb l'orquestra, els de l'orquestra. Ostres, li han fet viure una vivència durant 2 hores d'un diumenge a la tarda que no viu normalment, diguéssim. Per tant, i ell ho deia, dius, que jo no tinc ni idea de música. Dic, cap problema, és que és el millor. La persona que no hi entén, si la commous, és que, bueno, potser no estem fent malament a la nostra feina.
Ara em parlaves de commoure l'espectador, Ferran, però a mi em fa molta gràcia sempre preguntar-ho què sentiu, no l'espectador, sinó els músics, quan toqueu. Maria, tu quan agafes el violí i comença el concert, és adrenalina? Ben bé què és?
Sí, és una barreja d'adrenalina, nervis... I el voler...
Arriba un punt que et deixes fluir. És a dir, aquest programa és molt així, anem a dir-ho ja. Amb en Ricard ens coneixem fa molts anys. Fa molts anys.
Què he dit?
No, res. Què he dit? Ho dic perquè sabràs l'exemple que poso, perquè te'l poso sempre. Jo sóc molt fanàtic d'una pel·lícula que es diu Shine. Em suposo que a l'hora de tocar, en aquesta pel·lícula, s'explica molt bé com es deixa anar cos i ànima gairebé. No? A l'hora de tocar. Us passa una mica això?
Sí, jo crec que sí.
Sí. Totalment. Quan estàs... Pot ser que al principi del concert estiguis pendent, no?, de l'entrada aquella, de començar junts, tal, però llavors hi arriba un moment que ja tot flueix i realment és tot el que hem treballat i tot el que hem d'interpretar i fer arribar la música al públic, no? Llavors, no pensar tant en tu mateix, perquè evidentment no ets important, sinó que vas a mostrar les obres de Mozart, Beethoven o Schubert o Marc Nigó al públic i a fer-les arribar amb ell. Llavors, sí, és una barreja d'emocions i realment creiem que si les sabem combinar bé, arriben al públic d'una manera molt positiva.
Jo, si em permets, afegiria que el que comentes jo crec que és la part més difícil com a artista, en aquest cas com a músic de clàssica, que és, per una banda... El meu cap ha d'estar molt concentrat, he d'estar molt ficat, tot controlat, perquè, clar, no se'n pot escapar ni una. Uh-huh. A més, ho he de compartir amb la Maria, amb el Ricard, i si hi ha una orquestra darrere, vamos, pues 40 persones allà. Però, per altra part, això no pot permetre que em quedi com encursetat, sinó que jo m'he de deixar anar. M'he de deixar anar i ha de fluir aquesta energia i aquesta comunicació entre els tres. Però, clar, això té un perill, que després descontroles el que tant volies controlar. Després, l'equilibri aquest, jo crec que és el que els músics... sempre anhelem i sempre acabem volent buscar, que depèn del repertori, depèn de la sala, depèn del moment en què vius. O sigui, hi ha tantes variables que mai acabes podent dir, sí, ja està, això ja ho tinc superat, això és així i ja està, jo ho tinc fet. No. cada concert és diferent, cada obra és diferent. Inclús la mateixa obra la interpretem un divendres i, ostres, fantàstic, avui, ostres, quina comunió, no? Avui es notava alguna cosa especial. Sí, arriba el dissabte, tornes a tocar i, ostres, avui, no sé si era el tempo, alguna cosa costava, i dius, no fa ni 24 hores que l'acabes de tocar i estaves radiant d'alegria perquè havia sortit com mai. Pues, aquesta és la gràcia, també, que mai serà igual i sempre estaràs en aquest punt. Et deixes anar perquè també el cos t'ho demana, no et pots aguantar les ganes, però per altra part, la Maria ho deia, clar, no només et pots deixar anar, perquè després tota aquella pulcritud, tots aquells anys d'estudi, d'aquells canvis de posició, aquelles notes, aquell ritme, aquelles lligadures, que tot hi ha de ser-hi. Per tant, difícil.
Parlàvem ara dels concerts, deixeu-me introduir també el tema dels assajos, perquè deu ser una mica de, no ho sé, de la recerca de la perfecció cap a la bellesa, és una mica això?
Sí, sí, totalment. I tant, i tant, i tant.
Hi ha certa obsessió en això?
Cada dia una miqueta d'obsessió en aquesta recerca.
Com és un assaig de Tempus Trio?
Molt divertit.
Sí. T'ha sortit de l'ànima, això.
He pensat, abans que digui alguna cosa que no toca, ja m'avanço. No, sisplau.
Un assaig de Tempus Trio és realment un moment on tots podem dir la nostra de com pensem realment la música i bueno, hem d'arribar doncs, a un punt que tots hi estiguem d'acord, no? Perquè els tres som amics, però som persones molt diferents entre nosaltres. Llavors, també és una miqueta difícil arribar a un punt en comú, però bueno, és per això que estem junts i realment doncs ja poden ser 2, 3, 4, 8 hores que estiguem assajant que ens hem de fer venir bé i molt important el respecte dintre l'assaig i que bueno, que són persones que ens estem criticant mútuament durant totes aquestes hores.
Sí. Sou durs amb vosaltres o no?
Sí, amb els altres, molt. No, jo crec que és una de les nostres virtuts.
Sí?
Jo sé perfectament que la Maria i el Ricard amb un assaig em poden deixar verd. Però ho fan amb tot l'amor del món, diguéssim. No és anem a que aquesta persona s'enfonsi. No, és en plan, aquesta persona pot fer això i ho pot fer-ho millor, doncs jo l'he d'ajudar a que això sigui millor. Ostres, la Maria, aquest arc, no sé què, n'hi proposo jo un. Ella, lògicament, ella el pot pensar, és una persona supersàvia i domina el seu instrument. O el Ricard amb el piano, jo no toco el piano. Ara, jo li... Ostres, Ricard, aquest gest... Un moment. Ell ho prova, ell té les seves facultats, ho prova, i, per tant, arriba un moment que aquesta exigència crea que també el nivell pugi entre nosaltres tres, i el resultat és millor, també.
A l'inici d'aquesta conversa, la Núria ens explicava alguns dels guardons i premis que heu aconseguit, entre els que hi destaquen el primer premi del concurs internacional de música Grand Prix Virtuoso el 2019 a Brussel·les, la medalla de platí del Singapore International Music Competition del 2019, la medalla de plata al segon Vienna International Competition 2020... Estaríem així anys, eh? En tenim no sé quantes. Què significa tot això per vosaltres?
Molta feina.
Sí.
Molta feina per arribar aquí.
No. Sí, sí, forma part del camí del músic. Doncs, intentar obrir-te camí doncs, a través dels concursos és una de les plataformes, no l'única, però és una plataforma bona. I sobretot per nosaltres, una de les conclusions a les quals hem arribat és que el fet de fer concursos ens ajuda a superar-nos i ens ajuda també a anar polint totes aquestes cosetes, no? que el dia a dia... I tenir un objectiu clar, no? Això és molt important. I sovint, mira, aquí tens una llista molt maca, però evidentment hi ha molts altres concursos que no han arribat a bon terme, però que sense cap mena de dubte han estat enriquidors per nosaltres i experiències que defineixen sense cap mena de dubte qui som com a Tempus Trio i que són igualment importants, tot i que no sortin en aquesta llista, no? I una miqueta és com ho veiem. El concurs per nosaltres és com una oportunitat, és una experiència doncs, que ens pot brindar un pas més.
Ara parlàvem de concursos, de certàmens. Hi ha prou programa que doni cabuda a la clàssica i a la contemporània pel que fa a concursos, certàmens? És a dir, hi ha prou visibilitat de tot plegat?
Sí, de fet, per exemple, el concurs de Graz, Franz Schubert, doncs ara hi ha molts concursos que ho fan i és que fan una primera part, un primer concurs per a compositors i llavors el primer i el segon premi van com a obres seleccionades per com a obligatòries per als grups de cambra que aniran a fer el concurs de música de cambra. Mm-hmm. Llavors realment creiem que últimament s'està com generant aquesta combinació de clàssica i contemporània, ja em diràs, el concurs Schubert, doncs, amb una cosa, amb unes composicions contemporànies. Vull dir, és perfectament combinable.
A més, també ho dèiem abans, que Tempus Trio està cursant aquest màster de música de cambra a la Universitat Mozarteum, es diu?
Sí, sí, exactament. Qual?
Brutal, això, no?
Mira, això, abans ho deies, de la pandèmia, no? Que vam néixer el 2018 amb un Nadal ben emocionats cagant el tió i tots junts. Però la veritat és que la pandèmia, tot i les males parts que ens va donar a tothom, també va tenir una part molt positiva, crec, que s'ha de valorar, que és el temps. Vam tenir temps, cosa que sembla que no és factible, vam tenir temps. I a nosaltres ens va proporcionar aquest temps per poder pensar què volíem fer, com ho volíem encarar. Vam fer les proves aquí al Mozarteum. I la veritat és que està sent, de les millors coses que ens han passat, perquè hem tingut la sort d'entrar en una institució espectacularment gran, potent, amb uns professors excepcionals, mundialment parlant.
Ara mateix és una mica el bressol de tot aquest tipus de música, de tot això?
És un dels bressols, jo crec que n'hi ha diversos. A Espanya, a Europa, Viena també ho és, Berlín també ho és, París també ho és, n'hi ha diversos. Però en aquest cas nosaltres, la sort d'entrar al Mozarteum i poder estar amb el Cibran Sierra és un professor únic, perquè és una persona espectacular, com poques, un professor brutal, un professor que sap de tot, que és superintel·ligent, que a més et transmet una passió pel que ell fa, que és la música de cambra, ell toca el quartet, però coneix de totes les músiques de cambra, i a part t'ajuda tant musicalment com el teu futur, tan simple com passant-te un contacte per anar a fer un possible concert, que després tu t'has d'espavilar, lògicament, però ell ja te'l dona. Que aquestes coses a vegades semblen com un tabú de que si tu tens el contacte, és per tu, no el donguis. Perquè si no, et prendran el concert. Ostres, concerts s'han de fer molts, i per tant, si els podem compartir i ens podem ajudar entre tots, millor que no pas tancar-nos.
Va, si parlem de Tempus Trio, propers projectes, hi ha àlbum a la vista?
Estem allà.
És un dels projectes que tenim en ment, i creiem que la pròxima temporada pot veure una mica la llum. Si més no, s'està cuinant el projecte. Sí, sí.
Somriuen tots, tornaran a venir la caravana a presentar aquí. De moment, però... De moment sí que demà teniu un concert.
Cert.
Sí.
Sí, sí, aquí a Barcelona, el Festival Barcelona Obertura, al Centre Can Déu, a les 7 del vespre. I bé, estem molt contents perquè ens van demanar, doncs, em sembla que hi ha l'integral dels trios de Mozart i nosaltres toquem el primer i el segon. Així que si algú dels vostres oients els hi fa il·lusió, doncs ja ho saben. I sí, tocarem el primer i el segon i potser hi haurà alguna cosa extra després. O sigui que si venen potser hi ha alguna sorpreseta.
Deixeu-me a mi que va amb una cosa extra. I fem-ho molt curt perquè estic fora de temps, però sí que us vull preguntar, igual que us preguntava a l'inici, per què vosaltres, sent joves, us heu dedicat al món de la música, què li diríeu a un jove que a dia d'avui no ha començat però es vol dedicar al món de la música clàssica?
Que no s'ho pensi, que ho faci. No cal que s'hi dediqui, que faci uns anys, que disfruti de la passió que hi ha darrere de la música clàssica, d'un instrument, de l'aprenentatge. Només per això ja val la pena. A part, que després hi ha estudis científics que et diuen que si has estudiat música clàssica, el teu cap, el teu cervell, tal qual... Totalment cert. Jo, com que no els conec bé, no t'ho puc dir-ho, però jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, és com qui va al teatre, és com qui llegeix, és com... Si només mires la tele, doncs, bueno, només mires la tele. Tens una informació molt clara, que és el que et venen allà. Però si tu llegeixes, si és una persona inquieta, és una persona que et pot moure més d'una temàtica, millor. Tot és enriquiment, tot és cultura. Per tant, jo crec que sense cap mena de dubte.
Tempus Trio, que ara ho dèiem, que els podeu veure demà, ara no ho trobaré, això, sí que ho trobaré. En el marc del Festival Barcelona Obertura, Ciutat Clàssica, al Centre Cívic Can Déu, a les Corts, al barri de les Corts, a Barcelona, a les 7 de la tarda, aneu-hi, que val molt la pena. Maria Tió, Ferran Bartolet, Ricard Rovirosa, ells són Tempus Trio, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Estel.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya ha operat per Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Un programa sobre rodes. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, que passen 8 minuts ja de 4:45 de la tarda, moment en la que la caravana fa una parada, precisament la parada solidària. Avui volem parlar amb el col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19. I és que ja fa 3 anys que es va anunciar el primer confinament i passat aquest temps hi ha persones encara afectades per la Covid de manera constant. És per això que volem parlar-ne amb Vicky Béjar, portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19, i amb Mònica Condamines, membre del col·lectiu i també persona afectada. Vicky, Mònica, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find.
I can feel the energy of your vibes. Vicky, Mònica, com és viure amb Covid persistent?
Doncs és molt difícil. Imagina't que fa 3 anys tu estaves perfecta, portaves una vida completament normal, no? Pues tenies una feina, una família, i un bon dia comença una pandèmia que ens va sobrepassar tots, però el problema és que a nosaltres, setmanes i mesos després i anys després d'haver passat la fase aguda de l'enfermetat, no estem bé i tenim... Continuem amb molta sintomatologia, perquè hem de dir dos coses. Una cosa és la sintomatologia persistent que continuem patint, com és la fatiga, el mal de cap, les taquicàrdies... Bueno, tot un sema, uns grans símptomes que són més de 200.
Més de 200?
Més de 200 símptomes. Molts són compartits amb la majoria, però n'hi ha d'altres que són... Bueno, que cada persona, pues, si ha tingut més respiratori, té més símptomes respiratoris, i si ha tingut més de digestiu, pues, té donat tants altres problemes, però sembla ser que tot ve donat per una disautonomia del sistema nerviós central, i ara comencen a veure pues, que l'òrgan en si, per exemple, et poso un exemple, tenim taquicàrdies, ens miren al cor, estem perfecte, vull dir, el tenim bé, però no saben per què, al moment que fem una mica d'exercici, ens pugen les pulsacions i tenim pues, taquicàrdies en aquest sentit, o bradicàrdies, perquè de vegades passa tot el contrari, que a l'hora de fer exercici és a l'inrevés. Per tant, és una vida molt difícil, molt difícil. Hem de pensar que la majoria no ens hem recuperat, o sigui que som entre un 10 i un 15%, perquè per el que diuen els experts, de la gent que ho ha passat, ens quedem amb aquest Covid persistent. I el problema és que hi ha un 7% més o menys que sí que ha millorat, però la majoria ens quedem, doncs, amb molts símptomes i tenim seqüeles, perquè hem de diferenciar el que són els símptomes de el que són seqüeles, que són, per exemple, jo sempre explico el meu cas, que és la pèrdua auditiva. Jo tinc una pèrdua auditiva d'un 21% després d'haver passat la fase aguda.
Per la Covid?
Sí, després de la fase aguda de la Covid. I, bueno, tinc acúfens, mal de cap, mal d'oïdes... en aquest sentit, tot ve derivat de lo mateix. Per tant, arriba un moment que és el que diem, la majoria de persones ens anem adaptant una mica a la situació que ens ha vingut sobrepassada amb el temps, però no estem millor. Vull dir, estem potser una mica millor, però pel tema de que ens estem adaptant, però la sintomatologia continua sent fluctuant i continuem tenint molts problemes a tots nivells.
Anem a desgranar una mica tota aquesta informació. Actualment hi ha tractament que sigui efectiu?
No hi ha un tractament efectiu. Bueno, parlo.
Sí, tant.
No hi ha un tractament efectiu. El que nosaltres necessitem és l'acompanyament i una rehabilitació física i una rehabilitació neurocognitiva, perquè, com deia la Vicky, hi ha més de 200 símptomes, però un d'ells important és la fatiga i l'afectació neurocognitiva. Aleshores, doncs, nosaltres ens hem de saber controlar el nostre cansament, la nostra energia, l'hem de dosificar, no? Jo fa 3 anys que estic malalta i el que hem de fer és anar fent poquetes cosetes per poder viure, vale? Per poder viure mínimament, no? A banda de tots els nostres dolors de tot arreu, no? Perquè hi ha dolors articulars, musculars, com deia Vic, els acúfens, la boira mental, tot això, ja, així fins a 200, i no sempre els tenim, no? Llavors és un canvi de vida molt, molt, molt gran, i el que necessitem és professionals que entenguin de la nostra malaltia, que entenem que és nova, però ens han de fer aquest acompanyament. Doncs l'important és que es formin aquests professionals perquè arribi a tothom, no? Perquè ens puguin ajudar.
Anem cap aquí. Ara estava pensant com us afecta tot això en el vostre dia a dia, però vaig a canviar la pregunta per ser-ne del tot conscients. Sabríeu capaces de dir-me, des de què heu agafat la Covid fins ara, quantes vegades heu anat al metge?
Ui, jo puc dir que una mitja, i no serà escandalós, una mitja de 3-4 vegades a la setmana.
A la setmana, eh?
Proves i visites mèdiques. Hem de dir que ara comencem a estar una mica més atesos, perquè al principi era com... pensa que el col·lectiu es va formar al maig del 20. Al maig del 20, maig-juny del 20, a Can Ruti, que és la primera unitat de Covid persistent que es va crear a Catalunya, que de moment hi ha com a Covid persistent, van començar a veure els primers pacients i ja intuïen que hi haurien molts més afectats, perquè venia una persona, venien dos, i explicaven la mateixa cosa. Per tant, deien, aquí hi ha una enfermedad emergent nova, hem de continuar a fent tot això. I després hem de pensar que fins al març del 2021 la Generalitat de Catalunya no va començar a moure's una mica i van començar a fer la primera guia, que hem de dir que va ser la primera guia que es va fer a nivell estatal, que van participar com a col·lectiu tot això. Pensa que, clar, un any més tard és quan començaven una mica a veure que potser començava a haver un problema, però tot aquest any va ser un desert d'assistència, perquè, clar, hem de comptar que la gent s'estava moria molta gent, i que els que havíem estat lleus, moderats, ens havíem de quedar a casa i havíem de complir, i així ho vam fer. Clar, llavors no sabem si la no assistència en aquell moment comportarà alguna cosa amb tot el que estem patint ara. No ho sabem, evidentment, per tant, és així. Després, per una altra banda... espera... que és que m'està sonant el...
No pateixis. Mira, aprofito per preguntar-li a la Mònica, la teva mitjana és més o menys la mateixa?
Sí, més o menys, sobretot a començament.
Vale.
Jo vaig estar, 2-3 vegades a la setmana.
2-3 vegades per setmana, eh?
Sí.
Ara ve la segona.
El primer any.
Sense culpabilitzar els metges, eh?
Sí.
Perquè els recursos són els que són, la investigació és la que és, etcètera, ja, etcètera. Però quantes vegades davant d'un metge us heu trobat amb un... Si és que no,
jo m'he trobat...
No sé el que et passa.
En alguna vegada, i sobretot li dono gràcies a la doctora... Jo sóc infermera i en l'hospital doncs em portaven... I bonament va tenir la humilitat de dir-me, jo fins aquí he arribat, jo no sé. El problema és que moltíssima gent del col·lectiu d'afectades s'han trobat que amb metges negacionistes, i encara n'hi ha, existeixen, i no tothom ha trobat aquesta resposta de que humilment ha dit, jo ja no sé on arribar, això és una cosa nova, que és el que s'ha d'entendre, i que tots els metges han d'entendre que s'han de formar, s'han de buscar, s'ha de fer moltíssima recerca, perquè si no, no ens en sortirem. S'ha de buscar el tractament o com ens poden ajudar.
Deixa't dir una cosa, Mònica. Tu eres infermera, em deies,
sí,
eh?
Sí.
Amb la Covid
sí,
eres infermera.
Sí.
I l'agafes i ets sí, Covid persistent.
Sí, sí. Això és molt dur.
Jo soc poc de tacos, però quina putada.
Això és molt dur. Això, bueno, em va costar molt perquè jo estava a la planta Covid, a l'hospital on jo treballo, i, bueno, em vaig contagiar a l'abril, o sigui, jo portava un mes i algo, un mes i mig o així, amb gent malalt en Covid. Va ser molt dur, la gent que estàvem treballant, no?, els sanitaris. I quan t'arriba tu, que t'infectes, dius, ostres, i ara què passarà? Perquè tu sabies tot el que passava. I els primers començaments van ser molt durs, molt durs.
Doncs passa que t'estronca la vida, no?
Bueno, a mi m'ha canviat la vida. Jo no... Bueno, abans que li has preguntat a la Vicky, jo vaig passar de ser... En aquell moment tenia 50 anys. Vaig passar de ser de 50 anys a una persona de 80. Vaig estar dos mesos i alguna cosa... dos mesos i escac sense poder caminar. A més, jo vaig fer una complicació que és una polineuropatia amb síndrome de Guillain-Barré. I el que tu, al cap de dos mesos i mig, quan vaig sortir a caminar, el que un camina en una hora, jo vaig caminar amb cinc minuts, jo vaig caminar en una hora, no? I com amb el meu company agafat, perquè si no em queia. A partir d'allà va venir ja tota una lluita de, ostres, què m'està passant, què m'està passant? I quan estàs a dintre d'aquest món, tu vas comentant-ho, no? No, això és per la polineuropatia, això és per... No, no, que a mi em passen coses, se m'obliden coses. És que no sé ni si el meu fill ha anat a fer l'examen a la universitat i ho he posat al sabó de la rentadora a la nevera. I això era cada dos per tres. I costa que els teus companys t'entenguin una mica, no? Uh-huh. Al final sí, al final vaig aconseguir que veiessin que era això i la meva gran sort va ser poder entrar a la unitat de Covid persistent de Can Ruti, que allà, bueno... Quan entres allà jo crec que tothom dirà el mateix i és... Salvación.
Menys sabem del que parlo, no?
Bueno, és que fan l'acompanyament i, clar, ells estan fent recerca. Uh-huh. Tampoc saben, ells la solució no la tenen, però ens entenen i ens acompanyen, que això és una de les coses més importants que pot tenir un malalt. Jo, de l'altra banda, ser infermera, l'acompanyament és una de les coses més importants que hi ha. Clar. I perquè no, els sanitaris no són déus. I aleshores no podem curar així com així, se necessita saber, no?, esbrinar i fer la recerca.
Hem de dir que l'estigmatització que patim i que hem patit al principi era molt, molt més bèstia perquè directament, com que no es coneixia aquesta nova enfermetat, què ens deien? Quan els metges no saben exactament, no tenen una prova física per dir-te tens això o tens allò altre... Uh-huh. Per on ho deriven? Doncs pues el tema mental. Ara... Això és el confinament, això és perquè segurament has patit molt de temps en una habitació i tot això t'ha passat factura. I ara encara, per desgràcia, continua passant minoritàriament. El que passa que necessitem que es destini molt més recursos i molta més formació, primer pels professionals, perquè, clar, si aquests professionals no estan ben formats i no saben què existeix i quina sintomatologia tenim, no ens poden diagnosticar, que això és un altre problema. Hi ha un infradiagnòstic i una manca de registre que entre el 10 i 15% tenim Covid persistent. Els experts pensen que aquí a Catalunya hi haurien uns 300, però quantificats per la Generalitat per Salut hi ha 13.000. Imagina't la gran diferència. Això és amb dades dels experts en la matèria. Per tant, s'ha de fer un registre real i absolut de la realitat per poder començar a treballar, perquè podem dir que sí, que es comença una mica, que ara es vol replicar a Can Ruti, es vol replicar a primària, que és
la porta d'entrada.
La porta d'entrada on haurien de fer aquest tipus d'unitats. Mm. I hem de dir que ens han de veure des d'un punt multidisciplinar, perquè és una enfermetat que afecta molts òrgans, i clar, si tu vas al digestiu i l'endemà vas al cardiòleg i entre ells no es parlen, no fem res. O sigui, ens estan començant a mirar, sí, però els recursos s'estan perdent perquè fan proves dobles i això os talla. I també hem de pensar que també hi ha un biaix de gènere molt, molt important, perquè la majoria som dones, 80% són dones, 20% són homes, i estem en edat productiva. Per tant, lo intel·ligent seria apostar per la recerca i per l'ajuda de trobar una solució en aquesta enfermetat, perquè totes estem en edat productiva i tard o d'hora acabarem amb recursos socials, pues, d'incapacitats i de tot això, perquè un altre problema molt important és el tema de l'ICAM, que és que la majoria de gent, com que no t'informes perquè no ha tingut accés als metges i tot això comporta problemes administratius, els estan donant l'alta. És a dir, tenim companys i companyes que han d'anar a treballar.
Sí,
amb Covid persistent, que s'han d'anar a reincorporar a treballar amb la situació que estem nosaltres. Jo, com la Mònica, en el nostre cas tenim una incapacitat permanent revisable, i tant de bo tot allò millori i puguem tornar a ser les d'abans, però hem de ser molt conscients que majoritàriament, jo diria que un 80% i escaig, s'han d'incorporar a la feina amb la situació que estem patint amb malaltes, i no és la situació. També hem de dir que, com que ja han passat més de 2 anys, hi ha molta gent que s'ha hagut d'incorporar, com que no pot treballar i no té la capacitat que tenia abans, pues, li fan fora de la feina, sí. I per tant comencen a l'atur, se li acaba l'atur, i tenim veritables drames a darrere de tots els companys persistents.
Déu-n'hi-do. Podríem donar moltes dades, però jo crec que aquesta entrevista d'avui ha de servir molt per visibilitzar, per saber com esteu vosaltres, com ho patiu vosaltres, i que la gent se n'enteri. Ho dic perquè em parlaves d'estigmatització, per exemple. Us deia, quan heu anat al metge, quantes vegades us ha passat això, no? Moltíssimes, moltíssimes. Quantes vegades la gent us ha donat llargues per quedar, perquè no fos que això sigui contagiós, per exemple?
Ui, al principi molt més. El primer any i mig hi ha una, bueno, va ser un problema, perquè, clar, tu deies que no estaves bé, i el desconeixement de tothom, pues, era el que tu bé dius. Pues, ja quedarem, o ja. Primer, que no teníem moltes ganes perquè no ens trobàvem bé. Però només els que tenim al costat són els que saben exactament tot el que hem passat i tot el que continuem passant, i el que comentes, no? De l'estigma de la gent, de que primer o no s'ho creuen, o el típic que et diuen, pues no pot ser, després de 3 anys no pots estar igual, i tu penses, no és que estigui igual, estic pitjor, perquè si no tenia cap problema psicològic, al final l'acabes tenint, perquè qui pot aguantar estar malalt 3 anys? Perquè hem de pensar que és una malaltia molt incapacitant, perquè n'hi ha dies millors, n'hi ha dies regulars, però n'hi ha dies molt dolents que tenim molts símptomes i no podem tirar endavant. O sigui, és sobretot molt incapacitant. Per això sempre diem des del col·lectiu que hem de lluitar per aconseguir un tractament, o si més no, una atenció pública arreu del territori, perquè també ens trobem amb el problema territorial, que a Barcelona normalment tenim més recursos, però a l'altre terreny estan molt més oblidats encara que els d'aquí de Barcelona. I clar, des del col·lectiu lluitem per tothom, que ningú es quedi fora, i poder anar informant a la gent de quins passos han de fer, i bueno, estar una mica, perquè també t'haig de dir que és un abans i un després, perquè jo al principi sí que és veritat que jo, quan a l'abril, maig del 20, jo pensava que sí que estava malament, perquè jo deia, potser m'està sobrepassant tot això. I quan escoltes algú i parles amb algú que està passant la mateixa situació que tu, és com un abans i un després. Amb la Mònica, moltes companyes, hem fet una pinya que dius, bueno, no estem sols, com a mínim no estàs sol, i sempre agafes un recurs, i quan no t'ajuda un, t'ajuda amb un altre. Per això la cooperació entre tots és molt important, també.
Ara mateix ja diríeu que hi ha gent a Catalunya que és Covid persistent i a dia d'avui encara no ho sap?
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí, i tant, i tant. Jo conec gent que ells, no parlo de dir-los, escolta'm, això que tens, aquests problemes intestinals, fes-t'ho mirar, vas passar la Covid, i que, però no, no, perquè jo no estic com tu, no, no, però és que tu no saps com estic jo, perquè quasi no es veu, no? Però vés a fes-t'ho mirar, i sempre hi ha algú, i alguna vegada que hem fet alguna xerrada o alguna parada, no?, fent difusió del coi persistent, sempre s'acosta algú i diu, ostres, crec que jo tinc això, o crec que la meva neboda té això, i s'interessen, que és per això que anem a tots els mitjans, perquè la gent sàpiga que hi ha molta gent que no està diagnosticada, i ho és, i ho és. O sigui, després hi ha la gent que té, per exemple, problemes intestinals, a molta gent estan fent proves, és que si ets al·lèrgic al gluten, que si ets no sé què... No, no, és que és una de les sintomatologia.
Jo crec que una de les pors més terribles que s'han viscut per certa part de la població, i un dels alleujaments que s'ha viscut més per part de l'altra part de la població, va ser aquell impàs de retirada de mascareta. Com l'heu viscut vosaltres?
Bueno, les primeres que es van retirar jo anava una mica... Però per mi, jo personalment vaig dir, has de ser forta, perquè també has de fer un treball mental molt fort, psicològic molt fort. No?
Us han ajudat psicòlegs amb tot plegat?
Sí, jo en algun moment he necessitat, sobretot quan els processos de l'ICAM, això et crea molta ansietat. Després ja depèn de cada persona, la seva personalitat, com pugui dirigir, no?, aquesta, bueno, tot això que ens passa. Però jo quan l'ICAM sí, jo vaig patir molt perquè jo veia que no podria treballar, jo només m'imaginava a la planta de l'hospital on jo treballo, i jo pensava, soc incapaç, no recordaré ni que, si m'han dit que en aquella, el senyor de l'habitació tal, jo és que m'oblidaré, no, la medicació, jo patia molt, dic, és que no sé com hauré de fer, jo ja estava pensant en que em quedava sense feina, perquè jo no tornaria, havia de demanar que ja no tornava. I allà sí que vaig tenir, perquè passem per èpoques de molta ansietat, però no és una ansietat que és una ansietat derivada a tot el que tenim. Això s'ha de tenir molt clar. És el que deia abans la Vicky. El que no és normal és que vagis al metge i et digui, mire, això és una depressió, com li pot passar a qualsevol persona, un estrès, la feina, vostè, doncs, és que t'estàs ficant molt a dintre del que és el cos persistent, et mires massa el cos. No, això no, no. A mi no m'ha passat personalment, però hi ha molta gent que li ha passat, i escolta, això, doncs et fa molta angúnia. Perquè nosaltres no som així, no, perquè jo personalment sóc una persona de fer moltíssimes coses i ara ho intento, i a part de dir tot el que estem dient aquí, jo reivindico, que és una cosa que m'agradaria dir per aquí, que nosaltres tenim dret a ser feliços. Jo, clar, jo ara estic amb una invalidesa, no? Però hi ha gent que ho veus i et qüestiona una mica, bueno, però estàs millor, no, perquè he hagut de fer altres coses i, bueno, se'm veu físicament millor, però per dintre no estic bé. I però perquè jo vagi a menjar a un restaurant o vagi amb amics al camp, no se m'ha de juzgar. O sigui, jo reivindico que encara que tinguem una malaltia que sembla ser que està tirant a crònica perquè portem 3 anys, nosaltres hem de ser capaços d'ensenyar a la gent que podem ser feliços. I no tothom té aquest feedback amb nosaltres.
Em queda minut i mig. Això era l'entrevista. 800.000 preguntes. Me'n quedo només amb dues, si em dóna temps.
Li deixo la Vicky, que ella...
La primera, Vicky. I algun país europeu que diguis... No, és que allà ho estan fent bé.
Bueno, a Anglaterra porten més temps amb investigació i han destinat molts més recursos, i als Estats Units. O sigui, són els dos més importants que estan... Pues això, destinar recursos vol dir tenir resultats abans. Aquí no s'està apostant gaire, i els que estan fent són sobretot privats i en laboratoris. Per tant, s'ha d'apostar i s'ha de posar diner públic per poder fer investigació i poder fer un acompanyament mínim als afectats.
I la segona, molt ràpida. Si algú està afectat per Covid persistent i encara no s'ha posat en contacte amb vosaltres, com ho fem, això?
Pues ens poden trobar a xarxes, a Instagram, a Covid persistent de Catalunya, que som el col·lectiu d'afectades i afectats de la Covid persistent de Catalunya. I des del col·lectiu us volem donar les gràcies per la visibilitat i que estem a la vostra disposició pel que necessiteu. I sobretot que el que fem des del col·lectiu és continuar lluitant perquè estiguem tots atesos i que es comenci a comptabilitzar, que seria el primer que hauria d'haver fet el govern, i no ho han fet, i és el més important, i formar els professionals.
Busqueu Covid persistent de Catalunya i veureu tota la feinada que fan gent com la Vicky Béjar, la Mònica Condemines. Moltíssimes gràcies a vosaltres per venir de veritat avui als estudis de Ràdio Estel. Que vagi molt
bé. A vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies.